A la Salut, l'espai mensual de Radio Ciutat de Valls en col·laboració amb el grup de bioètica i salut comunitària del CAP Ignasi Sarró.
Benvingudes i benvinguts a la Salut, l'espai mensual que fem en col·laboració del grup de salut comunitària del CAP Ignasi Sarró. En aquest mes de febrer volem tractar l'ictus, una patologia que amb els anys doncs, s'està fent molt freqüent. Hi ha diferents casos d'ictus i en volem parlar amb un professional del Pius Hospital i també de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. És el doctor Òscar Pardina, que és neuròleg. Benvingut.
Hola.
Podem definir què és l'ictus? Perquè és una paraula que en els últims anys està sortint molt.
I
què és?
L'ictus seria... els ictus, no?, s'ha referit moltes vegades com a feridura, com a infart cerebral, no?
Sí, són els atacs
el mateix,
de feridura que hi havia.
Exacte, això és tot el mateix, no? Llavors, l'ictus englobe, diguéssim, dues patologies que s'assemblen molt, que seria l'ictus hemorràgic, que seria el que es coneix com un vessament, no?, que és el que es trenca, bàsicament és que es trenqui una artèria, no?, del cervell i, per tant, produeix un vessament de sang amb una hemorràgia cerebral, no? I llavors, l'altre ictus que tenim és l'ictus isquèmic, que seria, doncs, que hi ha una artèria que es tapa, no?, com el pacient mateix que fa sempre infart de cor, doncs hi ha una artèria del cervell que es tapa i, per tant, no arriba la sang a una zona del cervell i aquella zona, doncs, deixa de funcionar, no? Són aquestes dues classificació seria aquesta, no? Ictus isquèmic i hemorràgic. És molt més habitual l'ictus isquèmic, estem parlant d'un 80% de les vegades és isquèmic, és a dir, que es tapa a l'artèria, i un 20% és hemorràgic, on hi ha aquest vessament i aquesta hemorràgia cerebral.
Hi ha aquests tipus d'ictus, eh? No? Que els has enumerat.
Sí, sí. Llavors, quins símptomes produeixen, no?, els ictus? Doncs, clar, el cervell, a diferència d'altres òrgans, com el pulmó o el fetge, cada tros de cervell té la seva funció. Si pensem en el pulmó, doncs tot el pulmó, el gran que és, doncs totes les zones del pulmó fan la mateixa funció, que és agafar l'oxigen no?, l'oxigen per la sang. Però el cervell, doncs cada zona del cervell fa una funció diferent. Hi ha una zona que se n'encarrega de la força del braç, hi ha una zona que se n'encarrega de la força de la cama, una altra del llenguatge, una altra de totes les funcions que fa el cervell estan distribuïdes. Per tant, els símptomes de l'ictus varien en funció de la zona que es veu danyada, no? Si s'afecta una artèria de la zona que se n'ocupa, no?, de la força del braç, doncs aquella persona perdrà la força del braç. Si s'afecta una artèria que va a la zona del llenguatge, doncs aquella persona no podrà parlar, no? Per tant, els símptomes són variables, no? També això fa que a vegades sigui difícil el diagnòstic perquè pot donar molts símptomes diferents, però si els poguéssim no resumir o dir quins són els més freqüents, serien la debilitat, no?, d'un hemicòs. Normalment sempre afecten no els dos a les quatre extremitats, sinó que afecten a la meitat del cos, no? Seria la debilitat, és a dir, que una persona per força de la cara, se li torce la boca, per força del braç o per força de la cama, i també és habitual també l'alteració de la sensibilitat, no? Perdre la sensibilitat o tindre formigó a una zona de la cara, del braç i de la cama, d'acord? A part d'aquests símptomes que diem sensitivomotors, no?, que afecten a la força i a la sensibilitat, també es pot veure alteracions, per exemple, de la parla o del llenguatge. Pacients no poden parlar o comencen a parlar malament, vale? També podria ser el vertigen o el mareig, serien uns altres símptomes, no són tan habituals com els altres, però també poden ser, i en resum seria això, no? Seria una pèrdua d'aquestes funcions del cervell locals, no?, que afecten normalment amb un hemicòs.
Fumar, mala alimentació, l'estrès, bàsicament no cuidar-se, pot ser un símptoma...
És a dir, al final, no?
Dictus, alterar-se també?
Sí, és una malaltia que entra dins de les malalties cardiovasculars, no?, i per tant els factors de risc cardiovasculars estan molt implicats, no? Llavors hi ha d'aquests factors que són modificables i n'hi ha que no són modificables. Per exemple, un dels factors de risc cardiovascular seria l'edat, no? Pacients joves, doncs, tenen les artèries millor, no?, i per tant tenen menys risc d'aquestes patologies, però conforme anem fent grans, l'envelliment mateix de les artèries ja fa que hi hagi més risc de tindre aquestes malalties. Per tant, normalment els pacients amb ictus, no?, són pacients d'edat una miqueta més avançada, a partir dels 60-70 anys. No?
Però també n'hi ha de gent jove?
També n'hi ha de gent jove, sí, també n'hi ha de gent jove, però són ja unes causes més inhabituals, no? Estem parlant que el gruix de la gent afectada per aquesta malaltia és, no, acostuma a ser gent a partir de certa edat, no? Sí que està molt en relació, doncs, amb la hipertensió arterial, amb la diabetes, amb el tenir no, colesterol, amb l'obesitat, amb el tabac, amb l'alcohol, amb la vida sedentària, no? Tots aquests factors que diguem risc cardiovasculars. Per tant, la gent de més edat que acumula aquests factors de risc, doncs té més risc de patir un ictus, no? I per altra banda, la gent que es cuida, que no fume, que té una dieta saludable, que té uns hàbits de vida, tant exercici com altres hàbits saludables, doncs evidentment disminueix el risc de que pugui tindre aquestes malalties, no?
Si ens n'adonem que tenim un ictus, o algú s'adona, per exemple, que parles malament o alguns dels casos que exposaves, què hem de fer?
Sí, és molt important això perquè sí, és veritat que el tractament de l'ictus ha avançat molt en els últims anys. Parlem de que potser fa 20 anys o més, no? Doncs els pacients que tenien un ictus no s'hi podia fer res, el pacient tenia un ictus, doncs exactament és el que li havia passat, però actualment sí que tenim tècniques que el que permeten és, sobretot estem parlant de l'ictus isquèmic, eh? El vessament cerebral, aquesta hemorràgia, això realment no hi ha poc tractament, però l'ictus isquèmic és aquest on hi ha una artèria tapada, sí que actualment tenim diverses mesures que el que podem fer és intentar retirar aquest trombo, que al final és un trombo, no? de sang o aquesta... que s'ha format a l'artèria, per tant retirar-li i fer que tot aquell teixit que no estava patint torni a circular, no? Llavors tenim diferents teràpies, tant uns tractaments com anticoagulants que posem potents per desfer el trombo, com inclús ara s'està fent d'anar per dins l'artèria i anar a tirar com de manera mecànica, no? Com en estirar aquest trombo, en absorbir aquest trombo, per tant això sí que es pot fer i per tant hi ha un tractament agut per als ictus. És important també dir que aquests tractaments, clar, són temps dependent. És a dir, si agafem un ictus que han passat moltes hores, el teixit ja, per molt que destapem aquella artèria, el teixit ja està danyat i llavors podem recuperar poc. Per tant, sí que és important no detectar molt, molt precoçment l'ictus perquè activar, diguéssim, no, els SEM, no, els recursos d'ambulància, de SEM, bàsicament, perquè portin ràpidament el pacient als hospitals i puguem fer aquests tractaments. Llavors, a Catalunya hi ha una cosa que està establerta de fa uns anys, que és el Codi Ictus, no? I és com una sèrie de circuits i protocols que tenim tant hospitals com metges del SEM, no? Com tot l'estat, no? Sistema de salut, que quan hi ha alguna sospita d'ictus, ràpidament, no? Hi ha una sèrie de protocols que ràpidament s'activen les ambulàncies, que porten ràpidament els pacients als hospitals, s'activen ràpidament allà també els metges perquè pugui tota aquesta actuació sigui el més ràpid possible. Això és una cosa que funciona molt bé al nostre país, realment, està molt ben muntat i funciona molt bé, i això fa que realment en els últims anys haguem pogut tractar molts ictus de manera satisfactòria i molta gent que potser fa uns anys hagués tingut realment problemes, no?, derivats dels ictus, doncs els ha pogut inclús curar, i gent que està fent vida normal actualment.
És a dir, que s'ha avançat.
Moltíssim, amb l'ictus s'ha avançat moltíssim i és un camp on hi ha molta investigació i cada any surten coses noves i modificacions dels tractaments que tenim i cada cop doncs, realment estem arribant a més gent o més població.
Quins serveis oferiu des del Pius Hospital i també des de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, perquè són dos hospitals en el qual hi treballes, és a dir, algunes coses tracten des de Valls, sí, o també a Tarragona.
Els ictus, com que és una patologia, no?, que necessita, doncs, una infraestructura, per això aquests tractaments que comentava, estan centralitzats a Joan 23. Llavors, qualsevol sospita d'ictus a tota l'àrea de Tarragona, bueno, part de l'àrea de Tarragona, diguéssim, van a Joan 23 directament. I aquest Codi Ictus ja estableix que, perquè allà hi ha el neuròleg de guàrdia, hi ha l'intervencionista de guàrdia, bueno, hi ha una sèrie de professionals i d'estructures que fan que es pugui tractar aquest ictus de manera aguda, i aquí, per exemple, el Pius això no es pot fer. Per tant, sí que és veritat que, però això ja ho sap tothom, i rarament un ictus, doncs, va a urgències del Pius, eh? Normalment quan hi ha una atacció a l'ictus es porta a Joan 23, i per tant és aquest el paper bàsicament dels ictus, està més centralitzat al nostre territori, a Joan 23.
Ara mateix el percentatge d'ictus, començat el 2025, fa un mes o així, n'hi ha hagut?
Sí,
n'hi ha cada dia?
Sí, n'hi ha cada dia.
N'hi ha cada dia.
No tinc les dades exactes, no, perquè això és una cosa, però sí que n'hi ha molts i cada dia, doncs, això que es dicta, aquests codis ictus, cada dia arriben codis ictus a l'hospital i cada dia es posen tractaments. Per tant, és una patologia que és molt prevalent i si tenim cada dia s'apliquen aquests tractaments.
Després de la Covid han incrementat els ictus?
No, sí que
es parla, ho dic, per les vacunes.
No. Per les vacunes està clarament que no. És veritat que durant la Covid es va demostrar que el virus, no, com a tal, els pacients infectats de Covid podien alterar una miqueta el que diguéssim la trombosi, no? I llavors sí que hi havia més ictus. Però això durant la infecció i per la infecció, eh? Les vacunes en aquest sentit no tenen cap tipus d'implicació ni cap tipus de problema en aquest sentit, eh? Això està demostrat.
Pel que fa a la recuperació, també es compta amb institucions al nostre país com l'Institut Goodman.
Sí.
Per curar ictus.
Sí, és a dir, quan l'ictus ja ha passat, ja s'ha ingressat, s'ha intentat aplicar o no en funció dels protocols, no, els tractaments aquests més aguts, llavors el pacient ingressa, no?, i un cop s'ha estabilitzat entra a la fase de rehabilitació. ¿Vale? Tots els hospitals, el Pius, Joan 23, tots els hospitals disposen de serveis de rehabilitació que manegen aquests pacients i, per tant, i això ja es contempla, està demostrat que la rehabilitació amb l'ictus, doncs, millora i fa que els pacients al cap dels mesos, no? Això és un procés lent, no? L'ictus sempre es diu que és una malaltia aguda que ve de cop, i després la millora doncs, és més lenta i és més progressiva en mesos o inclús en anys. No? Això està contemplat, els serveis de rehabilitació també funcionen molt bé i aquests pacients de manera ja els primers dies després d'un ictus ja es comença la teràpia de rehabilitació, tots els hospitals, sinó de manera ambulatòria, vull dir, circuits i serveis de rehabilitació que en aquest sentit doncs, funcionen bé.
Per a més informació sobre l'ictus, m'imagino que els pacients doncs, primer s'han d'adreçar al centre d'atenció primària i a partir d'aquí se'ls derivarà a l'especialista,
sí, normal, no? Normalment tots els pacients que han ingressat per ictus ja han estat valorats pels especialistes que ja donen la informació pertinent, els tractaments que han de fer i moltes vegades si el procés ha anat bé i no necessita cap més actuació, doncs el metge d'atenció primària fa el control i si no els mateixos neuròlegs en aquest cas doncs ja citen els pacients a consultes per fer els controls que faci falta. Això sí que doncs, també els seguiments d'aquests pacients també està estructurat i protocolitzat.
Doctor Òscar Pardina, neuròleg del Pius Hospital i també de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, moltíssimes gràcies per donar-nos uns detalls sobre l'ictus, aquesta malaltia que en parlem sovint a la nostra societat i doncs, conèixer una mica els símptomes i intentar ajudar la gent per si en pateix algun doncs, que pugui seguir doncs, aquestes recomanacions. Gràcies, insistim, per venir aquí a l'Espai i la Salut de Ràdio Ciutat de Valls.
A vosaltres, un plaer.